Són les 6 de la tarda, 7 minuts. Ha estat secretari general de Comissions Obreres durant 13 anys, diputat al Congrés per Iniciativa per Catalunya Verds del 2011 al 2015 i a la darrera legislatura portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament de Catalunya. Acaba de publicar Empantanados, un llibre d'edicions Península que ja va per la seva segona edició. Avui a l'estudi de RAC1, Joan Coscubiela. Senyor Coscubiela, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies per haver-me convidat.
Ara estàvem aquí parlant d'altres coses, bueno, perquè com que vostè té una llarga trajectòria, m'ha cridat l'atenció allò de... Ho puc explicar o no, això de mirar a càmera?
Sí, sí, pots explicar-ho, pots explicar-ho.
Ara estava aquí la Montse Llussà, que li demanava una fotografia per la web.
I li dic, vol mirar a càmera o prefereix que li faci així, doncs, casual, no?, que està mirant en un altre lloc. I llavors vostè ha explicat una anècdota de TV3.
I jo, quan vaig començar la meva activitat com a advocat, i sí, al començament feia activitat en representació de comissions obreres en alguns àmbits, vaig començar, quan m'entrevistaven mirant a la càmera, fins que va arribar un moment que els de TV3, que van marcar un estil, em van dir que no, que els que entrevistaven havien de mirar l'entrevistador. I jo, furgant, vaig arribar a la conclusió, que crec que és certa i es pot buscar, que van ser instruccions indirectes del molt honorable president de la Generalitat per marcar litúrgia. La litúrgia. Tothom sap que Jordi Pujol és un gran partidari de la litúrgia. No com comentava d'elles, però vaja.
Però ell sí que mirava a càmera. Ell sí.
Clar.
Clar, ell sí. I la resta no.
Com això consistia la cosa.
Tot ben calculadet.
Els humans, no, això sí. Si voleu, encara en tinc un altre, eh?
Ah, sí,
endavant.
Amb un conseller, l'Oriol Badia, que va ser conseller de treball,
sí,
advocat laboralista, advocat d'empreses, de petites empreses de Terrassa i així, veníem als ferrocarrils de la Generalitat a treballar a la feina, a la seva feina, al Palau. Crec que en aquell moment estava en Palau, si no, on fos
el... A la conselleria de tot.
I el president de la Generalitat el va obligar a venir cotxe oficial, el Jordi Pujol. L'argument era molt sòlid des del punt de vista d'ell, litúrgic. Amb el que ens ha costat recuperar les institucions, hem de mantenir-les en un nivell d'imatge important. Per ell la imatge era...
el cotxe.
I sí, sí, i el pobre Oriol Badia trigava molt més anant al seu despatx en cotxe oficial, és evident, des de Terrassa, tothom ho sap, que amb els ferrocarrils de la Generalitat que ja aleshores funcionaven bé. Sí, sí, és... És el que té la litúrgia del poder.
Ja pot escriure un altre llibre, ja té per un altre llibre. Ara parlem avui del que ens ve a presentar, Empantanados. Diu vostè al llibre que és fill del dubte. És bo dubtar, li dic, perquè jo dubto molt.
Jo crec que és imprescindible a la vida. De fet, vull recordar que el dubte és la base del mètode científic, no? Si hem avançat científicament en la humanitat, i no només científicament, sinó filosòficament, és sobre la base de dubtar. No dubtar ens porta al col·lapse. Com a persones i com a societat. I, per tant, jo em fa un veritable pànic els que no dubten.
L'altre dia parlàvem amb el Josep Maria Esquirol, amb el filòsof, i en el seu darrer llibre parlava d'aquesta fórmula que ens hem d'aplicar, que és el vols dir, que ens ho hem de preguntar tot, no? Allò del vols dir. Doncs,
en castellà, quizás.
Quizás, sí, quizás. O,
potser.
Què vols dir?
Crec.
Li havien proposat altres llibres, altres cops que escrivís un llibre, finalment s'ha decidit a fer-lo. Què ha estat el detonant de que es llancés a escriure aquest llibre? El moment que estem vivint, potser?
Un garbuig de percepcions i de sentiments. Jo vaig dir les dues primeres vegades que m'ho va proposar el Ramon Perelló que no, perquè no em veia en cor d'escriure un llibre. Per mi, escriure un llibre és una cosa que se'm presentava com una muntanya molt, molt gran, molt gran. Li tinc molt de respecte a la gent que escriu, tinc veritable admiració, m'agrada llegir, i per tant era una cosa que em se feia molt gran. Però al final, algun company, i sobretot amb un sopar, com explico l'Anton Costas i el Jordi Alberic del Cercle d'Economia, em van dir que sí, que creia que valia pena, i jo al final, vaig dir, ho intentem. Vaig presentar un esquema del que jo pensava que podia ser el llibre. El Ramon Perelló li va semblar que podia tenir substància per un llibre i vaig començar i fins fa dos dies encara dubtava. Ara ja començo a estar una mica més tranquil.
Ara sí dubta.
De no haver-me equivocat.
Ho té una mica difícil perquè aleshores hauria de fer com el llibre aquest de Fariña, que aleshores hauria d'anar amb un jutge que el retiressin.
Fins a un
el seu mateix llibre, no?
jo el meu, en relació al dubte i la inseguretat, és patològic, perquè jo he anat a fer articles, els he entregat i després els he llegit, cosa que no s'ha de fer mai, i amb el meu registre els he rectificat. Evidentment ningú ho sap, però afectes meus, perquè els guardo i després els busco, els he rectificat perquè pensava que allò que havia escrit no estava ben fet, però havia de fer-se d'una altra manera.
Però això no s'ha de fer mai, perquè sempre, si ets, en fi, tens dubtes o ets perfeccionista, sempre el que has fet no acaba d'estar al nivell
això,
que...
Això em va dir el Ramon, això em va dir el Ramon Parelló.
Ho veu?
Sí, sí.
Però entrem en matèria en el llibre, perquè és un llibre molt sucós, molt interessant. Per exemple, vostè afirma que la independència és una reivindicació legítima, però en canvi és molt crític amb els líders independentistes i amb el que vostè anomena processisme. Per què és tan crític amb els líders?
Jo he volgut deixar molt clar amb el llibre, no només que l'independentisme és absolutament legítim, no faltaria més, sinó que cap perfectament dins de la Constitució. Ho dic jo, però ho ha dit el propi Tribunal Constitucional. Per què? Perquè com que sabia que el llibre aquest era un llibre en castellà adreçat a tot Espanya i sé que s'ha produït un fenomen de desinformació brutal fruit d'aquesta pugna de hooligans entre el que jo anomeno la Brunete i la Ítaca, les divisions mediàtiques, jo tenia un especial interès en fer pedagogia. I per què sóc crítica amb el processisme i per què sóc crítica amb l'unilateralisme? A hores d'ara em costa molt poc explicar-ho, perquè a hores d'ara el que jo he estat dient moltes vegades jo, la, nosaltres, el grup, la Patrulla Nipona, que ens anomenàvem...
Sí, que també hem parlat el llibre, vostè. Sí.
Doncs, durant molt de temps, i això ens costava molts disgustos i moltes incomprensions, ara ja ho diu tothom. És a dir, s'ha abusat de la il·lusió fins convertir-la en una ficció. La ficció és la ficció de la independència unilateral express i low cost, no? I fins al punt de convertir aquesta il·lusió en una ficció, i s'ha abusat de l'astúcia fins convertir-la en un engany, que després del que se sap en aquest moment jo crec que es pot qualificar d'una estafa política, no? Perquè aquests dies es veu fins i tot. Bueno, és curiós, no?, comprovar com amb el Santi Vila ell ho ha viscut des de dins del govern, jo des de l'oposició, però resulta que les percepcions del que estava passant són relativament semblants.
Bueno, fins i tot, hi ha, no només hi ha ells dos, sinó hi ha altres veus que també tenen el mateix discurs, amb veus, diguéssim, veus que hem escoltat d'una manera il·legal, i veus que m'ha escoltat de manera il·legal. Per exemple, Artur Mas aquí també va dir que en fi, que havia estat...
Però fixeu-vos bé, ara tothom m'ho diu. Però quan ho dèiem alguns, vam ser acusats de tots, de traïdors, de tots, i no ens costava moltíssim. Jo anava amb algun mitjà de comunicació i la veritat és que algunes vegades no m'entrevistaven, m'interrogaven. Perquè el periodista que tenia... M'atreveixo a dir-ho aquí, perquè conec l'estil, crec que puc dir això.
Pot dir el que vulgui.
No, crec que puc dir-ho, perquè ningú de cap de les maneres pot, perquè cadascú té el seu estil. Però jo he anat a entrevistes amb el que alguna vegada li he hagut de dir al periodista o la periodista, escolta, he vingut aquí m'entrevistis, no que m'interroguis, m'entens? És una agressivitat. I ara ja molta gent ho reconeix, fins i tot els propis protagonistes de l'estafa. Només hi ha un problema, i és que diuen que això que s'ha produït és un engany, però reincideixen. És com si algú vol sortir d'una ressaca a cop de 6 ampolles de whisky al dia. És una mica, sí, perquè quan tu dius no, la independència unilateral i low cost no va ser, el dia 1 d'octubre no té legitimitat, això requereix ampliar la base, amb això no es pot fer perquè no es pot estar contra el 47% de la població, i a continuació estàs dient que crees el Consell de la República i que continuaràs amb aquesta mena d'il·lusió fictícia. És com si algú vol sortir d'una ressaca doncs amb 6 ampolles de ginebra al dia.
Parlant d'aquesta ressaca, i a més el títol del llibre ens ve perfecte perquè estem empantanegats, mai millor dit, empantanados. Avui hem tingut fa molt poca estona notícies des de Brussel·les, on hi ha hagut una roda de premsa. S'ha fet córrer un rumor, però clar, a vegades els rumors no es poden donar per bons, perquè després a la roda de premsa que ha fet Eduard Pujol, del rumor que s'havia extès que entregaven l'acte de diputat Carles Puigdemont i Toni Comín i que el nou designat seria Jordi Turull,
Jordi Turull.
Doncs tot això res, perquè ha sortit Eduard Pujol i ha dit una altra cosa, que és l'oficial, la que consta.
Des de Brussel·les...
I ara m'agradaria comentar-li a en Joan Coscubí.
Efectivament, Jordi Pujol ha dit que
continua...
Eduard Pujol.
Ara hem fet la barreja amb el Jordi Turull. Eduard Pujol ha dit que continuen apostant per Jordi Sánchez com a candidat.
Hem fet moltes reflexions, però no ha sortit, no s'ha plantejat cap nom que no sigui el de Jordi Sánchez en la reunió d'avui.
I encara que ara fa uns dies Puigdemont va dir que repetir les eleccions no seria una tragèdia, Pujol ha deixat molt clar que hi haurà govern a Catalunya i que no volen que hi hagi noves eleccions.
No volem eleccions, no és l'escenari sobre el que avui haguem treballat. Tanquem la porta a aquest escenari perquè estem convençuts que hi haurà govern i que respondrà, insisteixo, a la crida a fer, a portar en el dia a dia de la política del país el mandat escrupolós, amb respecte escrupolós, allò que ens van dir els electors el dia 21 de desembre i també el dia 1 d'octubre.
Senyor Coscubiela, com veu vostè en aquests moments la possibilitat de desencallar la investidura? Creu que Puigdemont i Comín haurien de renunciar a l'acte de diputats?
Jo m'he autoimposat a mi mateix prudència en relació a l'actual situació política, perquè és molt fàcil caure amb la lucidesa dels ex, no? Que quan no estan en primera línia de política veuen tot molt clar. Però des d'aquesta prudència tinc una mica la percepció que es continua amb la mateixa situació, no? Coses que es filtren que no es confirmen, coses que es diuen que després es desmenteixen, coses que sembla que s'assumeixen però que després es tiren cap enrere, coses que es podien resoldre en una setmana i en canvi es tenen tres mesos. En el fons, el que jo crec que és bastant evident, del 21 de desembre surt una majoria independentista, té dret a governar, però té dret a governar una institució autonòmica, no una altra cosa. I això és així, i crec que s'ha vist. I aleshores el que és molt incomprensible és com s'està mantenint aquesta pròrroga constant per fer creure que existeix alguna cosa més que aquest escenari autonòmic. Que això no vol dir renunciar a la independència, sinó senzillament...
Però vostè creu que això es fa creure si es fa creure aquesta pròrroga, que hi ha un escenari més enllà del que és un govern autonòmic, o s'està en aquesta pròrroga perquè els tres partits que s'han de posar d'acord no es posen d'acord i ara mateix les batalles entre ells...
Segur per una distribució...
No, per això ho dic, que clar, potser és que ara mateix és inviable, no?
Segur que hi ha problemes d'espai polític dins i tot això. Però jo crec que l'element determinant continua sent el mateix. No es posen d'acord perquè no es posen d'acord en dir-li al mateix moment el mateix a la gent. I és que, escolti, el dia 6 i 7 de setembre vam aprovar unes lleis que no estan vigents, el dia 1 d'octubre es va fer el que es va fer, però ja no és un referèndum que estableixi cap vincle ni cap mandat democràtic, el dia 26 i 27 d'octubre no va haver declaració de la independència, no va haver república, per tant, com que no s'atreveixen a dir-li i van perdre i continuen perdent totes les possibilitats de fer-ho, i que només hi ha una manera de fer-ho, és socialitzar el cost polític que té, dir-li a la ciutadania que tota aquella ficció que es va crear no existeix. Però això no me sorprèn si ho fan tots. Si més no, si ho fa Convergència i Esquerra Republicana, la CUP no ho farà. Però dir-ho, perquè sí, el que fan just és al revés de socialitzar el cost, de parlar clar a la gent, sinó que el que fan és intentar que pagui el cost a l'altre, ens trobem amb el que va passar el dia 26 i 27, no? Que Esquerra va voler que pagués el cost Puigdemont i Convergència, i ara Junts per Catalunya volen que pagui el cost Esquerra, i aquest és el drama, perquè estan jugant amb la gent. Jo ho vaig veure en el seu moment, i aquesta va ser les coses que vaig intentar evitar quan es podien evitar, perquè clar, dir les coses ara no és que sigui fàcil, però si més no, quan era difícil dir-ho és quan corries el risc de que tothom et veiés com un enemic públic de Catalunya. No et veiés, t'ho deien, i t'ho deien pel carrer i t'incordiaven i no sé què, però jo crec que és en aquests moments amb els que hem estat elegits com a responsables polítics tenim l'obligació de ser honestos amb nosaltres mateixos, perquè si no ho som, no sé si som o no som traïdors, això és una paraula que a mi no m'agrada gens, però ser deshonest és la pitjor forma de traïció, si se'm permet.
Vostè defensa que es faci un referèndum sobre la independència, però que sigui un referèndum pactat. Vostè ho defensa, això, com a opció. El que passa és que quan a l'altra banda et trobes amb algú que no vol ni sentir a parlar d'això, que no vol pactar res, aleshores què fas?
Jo ho he defensat durant molt de temps. Jo ho vaig defensar el 8 d'abril del 2014 al Congrés de Diputats.
Sí, senyor.
I a més vaig d'allà surt el nom del llibre, perquè al final de la meva intervenció jo li vaig dir a Rajoy, que era amb el que estàvem en aquell moment debatent, que si no prenia cap decisió podien podrir-se dues circumstàncies. Una, que la força del moviment social d'arribés als dics i s'ho portés per davant, cosa que no ha passat, o que les coses quedessin empantanades. I vaig utilitzar aquesta expressió, empantanada, o sigui, és el que al final ha acabat passant. Ho he defensat, i de la mateixa manera que ho he defensat amb molt convenciment, i també estava disposat a escoltar la idea d'una reforma federal de la Constitució, el llibre dic que és que crec que en aquests moments, si més no en aquests moments, aquestes hipòtesis fins i tot han quedat aparcades. Per què? Perquè el trasbals provocat i el desastre provocat per una estratègia fallida i suïcida de l'unilateralisme independentista fa que no sigui ni possible, no hi hagi correlació de forces per plantejar això. I perquè jo molt entemo que en aquests moments l'objectiu fonamental que tenim és recuperar les institucions autonòmiques, que és molt, recuperar la convivència al màxim a Catalunya i impedir que aquesta estratègia suïcida i fracassada de l'independentisme unilateralista envalentoni a la dreta espanyola, com ho està fent, i d'aquí sortir una reforma constitucional no amb el sentit federal, no amb el sentit de més descentralització política, sinó al contrari, de més centralització i més uniformització. És a dir, que ho he defensat, però no tinc cap tipus d'inconvenient en reconèixer que en aquest moment jo honestament no sóc capaç de veure que això que jo he defensat sigui viable en aquest moment.
Però aleshores els més de 2 milions d'independentistes que hi ha a Catalunya han d'esperar, perquè ara mateix no és possible.
Bueno, han de fer una cosa que ha de fer tothom, i crec que és a l'hora es comet. Jo intento explicar el llibre, no? Clar, és que aquesta història no es pot entendre si no es veu la història des del 2012, no? Quan es decideix Mas convocar eleccions anticipades amb l'excusa de tirar endavant el que en aquell moment es considerava que era un pacte fiscal i així, però que en el fons era passar de 62 a 68 diputats, majoria absoluta, per poder aplicar polítiques d'ajust fiscal i d'austeritat molt dur, i ja es queda amb 60, i en lloc de veure que jo l'hauria d'haver reflexionat, augmenta l'aposta cap endavant, es produeixen durant 5 anys, del 2012 al 2017, una qüestió en què cada vegada té més èxit les mobilitzacions independentistes, però cap d'aquests èxits es converteix en un avanç concret. I el que és un cercle virtuós, la gran mobilització independentista, al final s'acaba convertint en un cercle viciós, perquè entusiasma la gent creient que és així, i llavors es comet un error, i es comet l'error en les eleccions del 2015 quan es diu serà unes eleccions plebiscitàries que tindran la mateixa funció que un referèndum, i si les guanyem doncs resulta que declararem unilateralment la independència. Això és una fuga cap endavant. Això no, jo com a sindicalista ho sé. Tu no pots fer mai un plantejament que sobrepassi les teves forces. Pots equivocar una miqueta, però no de manera tan brutal, i sobretot que menyspreï tant les forces de l'adversari. Aquí l'independentisme unilateralista ha menyspreat que això no es pot fer amb el 50% de la població en contra catalana, que això no es pot fer contra un estat espanyol que és molt potent, no és aquest estat que han pintat decrèpit, que s'enfonsava i que l'independentisme ajudaria que caigués, no, ja s'ha vist que no, al contrari. No es pot fer sense tenir un sol suport a la Unió Europea, com s'ha vist. No es pot fer sense tenir el suport econòmic. No es pot fer sense tenir ja no suports a la Unió Europea, sinó cap tipus de suport internacional. I a sobre, explicant-li a la gent que tens tot això. Clar, és que a la gent se li estava explicant que teníem 14, us recordeu, Santi Vidal, però no només Santi Vidal, que hi havia 14 països de la Unió Europea, 10, penso que era, 10 països de la Unió Europea disposats a reconèixer-nos l'endemà següent, que el dia després de la declaració de la independència s'aprovia una idea d'amnistia que amnistiaria els processats per al referèndum de novembre del 2014, que tenien dos fons d'inversions disposats a donar 200.000 milions d'euros per fer el trànsit a la República Catalana. Tot això s'anava explicant amb els actes que es feien. Clar, si a sobre de no tenir tot això, a sobre li expliques a la gent que sí que ho tens...
Vostè creu que això no ho tenien?
Bueno, no ho crec jo. Si ho tenien, on
no,
està?
No, jo li pregunto perquè potser en el moment que s'havia d'implementar no es va poder implementar. Jo li pregunto perquè, clar, si ho deien, alguna cosa devien tenir.
Anem a repassar una cosa. Que tenien que tenien més del 50% de la població catalana en contra, sembla que és evident, no? Això sí, no? Això ja és bastant evident. Sí. Que l'estat espanyol tenia capacitat de repressió, Sembla que és bastant evident.
Això, jo sóc dels que sempre... Bueno, en aquest cas...
Sí, Toni, però
hi havia gent que no hi creia, però jo sí. Sempre he quedat una mica sorprès de, una mica de la innocència en alguns arguments de que l'estat...
Que no tindríem cap estat europeu al nostre favor?
Això ja no ho sé.
Bueno,
potser els estats fan com alguns, permeti'm l'expressió, com alguns polítics que diuen una cosa i després en fan una altra, perquè tot és alta política.
Però la responsabilitat del meu amic Vauzomeva és no s'ha autoenganyat d'aquesta manera, que només en dues possibilitats, o va enganyar tota la ciutadania o els va enganyar a si mateix. No sé quin és més greu per ser un governant.
Però i si el van enganyar amb ell?
No van enganyar. Tothom sabia. L'Ernest Urtasun, l'eurodiputat, que es belluga molt bé, ho ha explicat fins al cansament. No hi ha ningú, per una qüestió que és evident, perquè Europa està en una situació molt complicada, els estats estan en una situació de molta feblesa, i no estaven defensant a l'estat espanyol, s'estaven defensant a si mateixos, i sabien que qualsevol declaració d'independència reconeguda per ells suposava tirar-se pedra sobre la seva teulada. Que no teníem 200.000 milions d'euros en fons d'inversió, és que això està en costa argumentar-ho. És que, algú pensa que 200.000 milions d'euros és una cosa que està per les cantonades? Si alguna cosa té el capitalisme, és que té uns nivells d'exigència en quant a la rentabilitat de les seves inversions. Què podien guanyar uns fons d'inversió oferint 200.000? És que no estem parlant de poqueta cosa, estem parlant de 200.000 milions d'euros, no? I que, o l'altre, que s'aprovaria una llei d'amnistia per als processats. No, perdona, si tu no tens la força de les armes, que la té l'estat espanyol, pots aprovar totes les lleis del món. Això és la teoria de l'estat. Karl Marx, Max Weber, l'estat és l'expressió de l'ús legítim de la violència. Si tu no tens possibilitats d'exercir la violència, no ets estat i no aproves lleis, aproves pamfletos, que és el que s'ha aprovat. L'únic problema és que, fixeu-vos bé, tot això ho anava explicant i al final vaig deixar d'explicar-ho, perquè cada vegada que ho explicàvem trobàvem gent molt sensata que em deia: què vols dir, que sóc tonto i m'estan enganyant? I aquí, amb aquest argument, jo no podia combatre. Perquè quan tu li ensenyes un mirall a una persona i aquella persona, quan veu el mirall, no li agrada la imatge, el que fa no es pentina o es vesteix diferent. Va i li pega una patada al mirall al que el porta. I això passava cada dia. Doncs amb l'argument aquest, què vols dir, que sóc tonto i m'estan enganyant? No és així. Les converses, moltes converses, amb amics meus, fins i tot, s'acabaven així. Clar, però per què és així? Bueno, jo crec que s'ha produït un estat de dissonància cognitiva col·lectiva d'una bona part de la societat. I això continua, perquè com que no se'ls està dient la veritat a la gent, o se'ls està dient...
Bueno, jo crec que ara...
Aleshores, impars.
Hem entrat en una altra fase, no? Una mica la sensació és aquesta. Parlem de l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre va haver-hi l'ús de la força, tot i que vostè en el llibre diu que l'estat... Mira, que era de preveure el que dèiem ara, no? De que actués d'aquesta manera, i fins a un cert punt no li va sorprendre aquesta actuació, tot i que molta gent li va sorprendre.
A veure, a mi em va indignar.
Això també queda reflectit.
Però, clar, jo és que he estat en processos de mobilització, en piquets, en vagues, i no és la primera vegada que les forces de seguretat
actuen.
No les de l'Estat, sinó les de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, actuen amb molta, molta contundència i acaben gent ferida. És que...
molts ferits, però...
Sí. No ho estic relativitzant ni ho estic justificant. Dic, em va indignar. El que em sorprèn és que hi hagués gent que no contés amb aquesta eventualitat. Torna a ser una altra vegada el menyspreu de l'Estat. Una altra cosa és que jo explico en el llibre que crec que aquest va ser el moment en què es va posar de manifest que l'Estat espanyol havia perdut el control del procés, perquè fins a aquest moment es van agloriaven d'actuar el que jo califico un bisturí, no?, de neurocirurgià. Però aquell dia li durien donar el bisturí amb un matarife, perquè clar...
Bueno, el tinent que ara era coronel, ara em sembla que l'han ascendit, ara no sé si és tinent coronel, perquè com que no he fet la mili mai m'ha quedat clar.
Tinent coronel és menys que coronel.
No, ara l'han ascendit, però qui va portar l'operació, diguéssim que, tot i que ara l'han ascendit i l'han fet, fins i tot l'han felicitat, crec que no va ser un operatiu, perquè el va portar ell, per aplaudir.
No, això jo crec que...
Tot i que ell diu que no, al contrari, que va ser un èxit i que no va haver càrregues policials. Això
jo
va
crec
dir...
que va ser una cosa evident, i la prova és que el propi govern espanyol...
L'es va aturar, no?
I fins i tot unes declaracions al delegat del govern a Catalunya en Vic Millo, que després les va posar, les va guardar perquè algun dels seus se li van tirar en contra, que va demanar disculpes, va haver un moment que va demanar disculpes, va durar poquet perquè se li van tirar tots en contra, però és evident, perquè clar, després del que havia passat el dia 6 i 7 de setembre, que es produeix un procés de molta pèrdua de legitimitat de l'independentisme, perquè la manera en què s'imposen aquelles lleis contra les minories, contra el Consell de Garanties Estatutàries, contra el propi Estatut d'Autonomia de Catalunya, deixa l'independentisme molt tocat, de cop i volta arriba a l'1 d'octubre, i quan podia haver una onada favorable a l'estat espanyol fora d'Espanya, Europa, per aquest comportament dels unilateralistes el dia 6 de desembre, de cop i volta a l'estat espanyol el govern li dona el bisturí amb un matarife i provoca això. O sigui que des del punt de vista és un dels molts casos en què és evident que l'Estat demostra que no té el control de tots els seus aparells, com no el té amb el control de les urnes. És bastant evident, no? Jo també ho parlo amb un llibre, no m'entra al cap que no sabessin on estaven les urnes amb la seva fase majorista, perquè que no ho sabessin quan sabien repartit per milers i milers de cases, doncs ho pots entendre, perquè tots sabem més o menys, tenim algú conegut que ho ha fet, i per tant des d'aquest punt de vista sabem lo difícil que és poder trobar-ho, però que no sabés amb el trànsit de Xina, Marsella, França...
tot el recorregut de la urna
és impensable. Llavors jo quan em faig aquesta pregunta, no? Una de dues, o un aparell de l'Estat com és els serveis intel·ligents ho sabien i no li van informar al govern, cosa que per mi és impensable, o no ho sabien, i aleshores em poso a tremolar. Perquè si no es troben unes urnes...
Si però si ho haguessin sabut, les haurien trobat, se suposa, no? Si haguessin
interceptat... Bueno, sí, jo només m'atreveixo a plantejar l'interrogant, que si voleu és un interrogant dialèctic, i no m'atreveixo a fer cap afirmació. Suposo, plantejo aquest interrogant perquè em costa imaginar-me que uns serveis d'intel·ligència d'un estat
no
com l'estat espanyol
no
trobin les urnes.
Sí, a mi també em va sorprendre, però...
De la mateixa manera que és evident que altre moment que es perd el control del procés és a partir del moment en què la Fiscalia comença a fer denúncies d'imputació de rebel·lió i les fa, a més, i escalfa l'ambient quan ja s'han convocat les eleccions el 21 de desembre, i el que li interessa al Partit Popular és refredar l'ambient, i en canvi l'escalfa.
Sobre això li volia preguntar, perquè vostè és advocat i parla molt sobre l'actuació de la justícia en aquests últims mesos. Què li sembla que hi hagi en aquests moments polítics en presó, sense haver estat jutjats,
ho dic,
a qui s'acusa de rebel·lió i sedició?
Ho dic al llibre, i si quan ho vaig escriure era així, ara en aquests moments estic profundament més convençut. No només de l'element de reflexió política de que un conflicte polític no es pot resoldre judicialment, perquè amb aquesta argumentació hi ha l'altre que s'utilitza des de l'Estat, que com a mínim cal escoltar, que diu sí, però és que no hi ha cap governant que pugui estar al marge del compliment de les lleis, i si els incompleixen, les lleis han d'actuar. Ara, el que és evident és que de cap de les maneres es pot entendre que els fets que s'imputen a les persones que estan en presó poden ser delicte de rebel·lió. I no cal saber molt dret per això, hi ha que aplicar un principi jurídic bàsic, que de fet és la lògica del sentit comú, que és la reducció, l'absurd. És a dir, si el que s'imputa als Junqueras, als Jordis, al Forn, és delicte de rebel·lió, aleshores el 23F o el 18 de juliol del 36, quin tipus penal utilitzem? També rebel·lió? Home, sembla ser... És evident que no és el mateix, no? Només és, la reducció, l'absurd d'aplicar el sentit comú és bastant evident. De la mateixa manera que és una barbaritat aplicar de manera tan abusiva la presó preventiva. El que passa que jo aprofito el llibre per intentar fer pedagogia, per recordar a la gent que no és la primera vegada que s'utilitza la presó preventiva de manera abusiva. És a dir, els jutges penals en aquest país s'han acostumat, i passa en altres països, a utilitzar la presó preventiva per fins diferents al que està previst a la llei, que són casos molt assaig i així. Per exemple, en els casos de corrupció del Partit Popular, la presó preventiva s'ha utilitzat perquè es decidissin a confessar. Llavors, hi ha gent que ho considera legítim, però clar, s'està considerant legítim tenir a la presó a gent que encara tècnicament és innocent. Clar, quan a sobre... Jo no pretenc comparar els casos de corrupció del PP amb els Jordis i així, des d'un punt de vista ni del tipus de delictes, ni personal, ni res. Però des d'un punt de vista judicial, des d'un punt de vista jurídic, la utilització de la presó preventiva de manera abusiva és una cosa que en aquest país no només els tribunals s'han acostumat, sinó que la ciutadania i els mitjans de comunicació exigeixen. he quedat esparverat alguna vegada, vull posar un exemple, un cap de setmana, no diré el mitjà, un accident greu, amb resultat, no sé si era de mort o d'accident greu, una persona que conduïa, que se passa que estava sota els efectes de l'alcohol, li prenen declaració i la deixen en llibertat. Comentari de la persona o professional que estava comentant la notícia. Incomprensiblement la deixen en llibertat. No, incomprensiblement no. O sigui, surt en llibertat amb una imputació de delicte. Però la presó és quan ja condemna, no abans. I la presó provisional només en determinats casos. I espero que d'aquí la societat aprenguem que és que l'ús del dret de manera venjativa o el d'ús del dret per una funció que no sigui reparadora i que no sigui sempre molt acotat i sempre en petites dosis ens porta a una societat profundament injusta. Hi ha un aforisme llatí que ho diu, no? Suma injust, suma injúria. El dret aplicat amb el seu nivell extrem provoca una injustícia extrema. I això és el que està passant amb el Jordi i està passant amb el...
Amb el Oriol Junqueras i amb el Joaquim Forn. Com que se'ns escapa el temps, no volia deixar de passar l'ocasió d'aquesta patrulla nipona, que en parla vostè al llibre, que és una patrulla que en aquest cas es confrontava amb els comuns, no? El llibre vostè explica que hi havia una mala convivència.
Confrontant-se, no. El primer nom que ens van posar la patrulla nipona...
Però se'ls van posar vostès mateixos?
Sí,
patrulla nipona.
Ens ho van posar d'una manera de sobreviure... Viure's d'un mateix és una bona manera de sobreviure a les calamitats.
No, per això, que pensava que...
Primer ens vam nomenar els fills bastards dels comuns. La cosa és bastant evident, ara. Nosaltres anem amb unes eleccions que formem part d'un espai polític, intentem representar, i una part d'aquest espai polític ens deixa penjats, ens deixa a l'estacada.
Vostè fins i tot el llibre assenyala de Colau.
Sí, bueno, ho assenyalo, que és la vida.
Jo li comento.
Sí, la vida és així, la gent de Guanyem, dins de Barcelona Comú, va decidir que no es presentava a les eleccions autonòmiques quan estàvem construint un espai comú, no? Clar, això ens deixa nosaltres en una posició molt incòmoda, perquè cap enfora representem un espai que tothom considera que representem, ciutadans, els nostres electors, els mitjans de comunicació, sempre ens preguntaven, però en cap aquest espai, o una part d'aquest espai, no ens reconeix. Llavors, ens diem nosaltres els fills bastards, els fills no reconeguts dels comuns, no? Però quan ens va semblar una mica fort, potser massa patriarcal i massa dur aquest nom de bastards, al final... L'altra cosa que ens va venir al cap és la patrulla nipona. Se'ns va enviar a defensar un illot al Pacífic i ja se'ns va deixar.
Primer
estem contents d'haver-lo defensat, perquè déu-n'hi-do, perquè jo, perdoneu, però hores d'ara crec que molta gent ens està donant la raó a tot el que vam estar dient durant tots aquells mesos, el Lluís Bebé i jo i tot el grup parlamentari. El que passa que algú podia dir, encertaven-nos a temps.
Primer la cosa quedava molt dissimulada, però diríem que al final...
Sí. És que ja fèiem nosaltres tot el possible per dissimular-ho, entre altres coses.
No, però perquè... dir que al final sí que era evident ja que un...
Sí, alguna cosa passava, no?
Sí, dius, aquí hi ha una pica baralla. Però bueno, van aguantar força.
Quan l'habilitat de la professionalitat... Algú em preguntava, per què no ho dèieu? Dic, home, tu, no sé, potser perquè sóc de la Barceloneta, intenta sortir al carrer i... Si
però ja es veia, no?, una mica.
I si et peguen... comença a cridar m'han pagat, que ràpidament vindran 4 o 5 més a pagar-te. Llavors sí, quan tu estàs en una posició de debilitat, doncs crides soc dèbil, llavors ningú et fa cas. Llavors sí, vam intentar dissimular-ho el que vam poder.
En el llibre...
És un instint de supervivència.
No. En el llibre Empantanados, i ja per acabar, no tenim més temps, vostè diu que la situació està estancada i diu, com espero que ho tinc per aquí, que la solució passaria per tal com feia
per
vostè...
Per pactar el desacord, no?
Per pactar el desacord, exacte. Això és el que estava buscant, que no us en dic la pregunta.
Això és el que hem intentat fer nosaltres, el que nosaltres anomenàvem pistes d'aterratge de l'unitarisme.
Vostè diu, quan és impossible l'acord, s'ha de pactar el desacord. Clar, aquí, què vol dir això de pactar el desacord? Ja,
això ve de la meva experiència sindical. Quan tu tires endavant una vaga i veus que no tens força per guanyar-la, però el que tens davant també tampoc té força per aplastar-te, doncs a vegades una posició intel·ligent no és dedicar-se a destrossar-se mútuament, sinó dir, temps, anem a pactar el desacord. Anem a pactar el desacord moltes vegades vol dir anem a guanyar temps, moltes vegades vol dir no podem arribar a un acord definitiu, però intentem posar-nos d'acord sobre com encarem aquest desacord, no? Això és una cultura sindical que jo he pres i que durant un temps em va semblar que fins i tot havia convençut alguna gent de Junts pel Sí. Per exemple, quan nosaltres fem la proposta de tirar de la resolució de referèndum, la nostra, la de Catalunya Sí que es Pot, que s'aprova, que l'estat espanyol no la impugna i, per tant, que continua vigent i que el Puigdemont l'utilitza per crear el Pacte Nacional de la CUP, per la Pacte Nacional pel Dret a Decidir, doncs nosaltres arribem a la conclusió de que, home, sembla que estan disposats a pactar el desacord, però al final això no és. L'altra possibilitat de pactar el desacord hauria estat claríssimament l'última possibilitat, va ser el dia 26 d'octubre. Mm.
Quina versió té vostès? Perquè, clar, surten llibres, tothom diu la seva...
A poc es va consolidant.
Però vostè qui es creu de totes les versions que van sortint?
És que jo crec que hores ara ja quasi totes les versions es van juntant. Va haver molta gent que va mediar, molta més de la que s'ha dit, alguns no ho han explicat, però molts, amb un objectiu. És a dir, en el moment en el que el 6 i el 7 s'aproven aquelles lleis que van endavant, hi ha una cosa que és difícil tirar cap enrere. Però quan després es fa l'1 d'octubre i quan a més s'anuncia que la zona té d'independència i el govern espanyol anuncia que tirarà el 155, semblava que era una mica complicat que el govern espanyol retirés el 155. No va haver mai, no va haver mai un compromís de retirar-lo.
Jo li anava a preguntar, jo tinc una impressió, molt personal, una opinió personal, no em baso en res ni res, però jo tinc la sensació que el govern espanyol decideix tirar el 155 quan es produeix les jornades del 6 i 7 al Parlament de Catalunya.
Sí, però queda absolutament obert això.
Perquè s'aproven unes lleis que el Constitucional ja dic que no...
No, però queda absolutament obert, perquè aquesta possibilitat va estar oberta de no aprovar el 155 fins al dia 26 de...
No, però vull dir que el govern decideix ja de tirar-lo endavant, perquè clar, havia de posar en marxa el Senat, pam.
El govern pren la decisió de posar en marxa el 155 a partir del dia 6 i 7 de setembre, perquè considera que s'ha arribat a un moment amb el que la desobediència...
No, que hi ha gent que ho situa el dia que es declara la independència.
El que passa és que era una cosa que era reversible fins al dia 26 d'octubre, perquè si s'hagués convocat per Puigdemont, com al principi es va anunciar les eleccions autonòmiques, el 155 no s'hauria produït mai.
Però aquí hi ha moltes versions, perquè diuen que ja era igual, que el 155 s'aplicava igual.
No.
Fins aquí 26, hi ha versions per les que, en fi, de tots els colors.
Fins al 26, no. I això jo crec que ho pot rectificar tothom. Quins són els compromisos que assumeix el govern espanyol?
Bueno, segons gent d'Esquerra, diuen que no, que era igual el que s'aprovés que el 155 aplicava el dia 26. Jo li dic, perquè clar, segons la versió, segons qui t'explica...
Jo diria que això... a poc anirà...
Això fins que un dia Soraya no faci un llibre?
No, però jo crec que a poc s'anirà sabent. En totes coses, perquè com després s'ha vist, com jo ho vaig dir en el seu moment, el 155 no era fàcil de gestionar. I fins i tot encara que es gestionés amb aquella maniobra que va semblar com molt hàbil de Rajoy convocant automàticament les eleccions i no fent un 155 d'un any, s'ha vist que després l'erosió que ha tingut, és a dir, el factor de desestabilització de la majoria parlamentària del PP a nivell d'Espanya té molt a veure amb la ingovernabilitat, i aquesta ingovernabilitat té a veure també amb el fet d'haver aplicat el 155. Qualsevol persona que conegui el Rajoy és molt de dretes, molt autoritari, molt que sigui, però si alguna cosa té, és que si pot estalviar-se un disgust, se l'estalvia. I per ell sabia que el 155 era un disgust. Per tant, jo crec, sincerament, que, i a més, jo vaig estar en contacte amb el govern espanyol fins al dia 26 a les 14:30 de la tarda, i li puc assegurar que fins al moment en el que havia la possibilitat de convocar les eleccions, encara hi havia una marxa enrere. Quina marxa enrere era? Si es fixen vostès, el 155 ha estat aprovat al Senat com una mena de la línia de crèdit. No sé si vostès ho ha dit algú fins ara, però això jo...
No,
és com una mena de línia de crèdit, no? Jo ho tinc allà i en funció de què necessito vaig tirant mà d'això. De moment tinc només per fer el que s'ha acordat, que és suspensió de les institucions, convocatòria de les eleccions. Però el 155 té molt de marge. És a dir, que si ara per qualsevol cosa el volguessin tornar a utilitzar d'una manera molt més dura, ho podríem fer-ho
des d'aquesta perspectiva. Sí.
No, línia de crèdit. Llavors, què li diu Rajoy i Sáenz de Santamaría a través de terceres persones a Puigdemont? No li diu que no aprovarà el 155. Mm? Li diu que estarà aprovat i que el deixaran suspens en funció de si es convoquen les eleccions o no. Mm? Aquest és el mecanisme que hi ha. Fins i tot es va arribar a plantejar, perquè va estar parlant el govern amb els portaveus, amb el representant del Partit Popular al Senat, per la possibilitat de suspendre la sessió del Senat del dia 27, per guanyar temps i per veure també com reaccionava, perquè en el fons hi havia una gran desconfiança mútua des d'aquest punt de vista, que és el pitjor que pot haver quan es parla, sobretot quan no es parla directament, sinó que es parla a través d'intermediaris. Llavors, clar, algú diu, oh, és que sense garanties...
Això és el que l'anava... Mira, sí, tinc el cap fa estona.
Es diu, és que sense garanties no tenia sentit convocar les eleccions anticipades. Sí, però cadascú ha de saber en quin moment de la negociació està. És a dir, aquest sense garanties es podia haver demanat abans que tu no et tiris a la piscina dient-li a l'estat espanyol, també els tribunals, no us reconec legitimitat, no teniu autoritat, ja podeu dictar les sentències que vulgueu, que no us les compliré, perquè aleshores els membres de la cadena judicial, que són poder de l'estat i que actuen com a poder de l'estat i que estan educats jurídicament amb que tenen el dret de disposar de la llibertat i del patrimoni dels seus conciutadans, el que no accepten és que se'ls digui que ells no són poder de l'Estat. I aquest és un factor molt més determinant, com jo intento explicar al llibre, que fins i tot l'agressivitat política de Rajoy, que en un moment determinat no la voldria, perquè li està dificultant governar políticament el procés i li ha donat ales a Ciutadans. Però en el moment que entren en joc les togues, les regles del joc són completament diferents. Ja no són les regles del joc de la política. I això és el que ens ha portat fins aquí. Però va haver marges. I quan jo dic pactar els acords, em dic que
no, cosa,
cada un d'aquests moments...
Que he trobat... Bueno, o sigui, hi ha posat llum amb un passatge que fins ara també, perquè és allò que ens deia vostè, que fins a les 2:30, o sigui, s'aprovava el 155 al Senat, però no s'aplicava.
Havia la... Sempre i quan es convoquessin eleccions.
Sí, parlem d'aquesta hipòtesi, però com que no es van convocar... Doncs...
I s'estava el que fes el govern de la Generalitat. I si el govern de la Generalitat... Les paraules és, si nos dicen una cosa i continuen actuant con astucia i nos tomen el pelo, pues és així, les paraules eren aquestes. Clar, no ho justifico, però això és el que va passar. És a dir, per això jo crec que la millor,
el
millor
que
defineix el 155 és que han aprovat una pòlissa de crèdit que està a disposició lliure del govern espanyol. Per això és tan important en aquests moments restituir la Generalitat i restituir les institucions autonòmiques, perquè el risc de que aquesta pòlissa de crèdit s'utilitzi de manera brutal continua existint i, per tant, hem d'arrencar-li les institucions catalanes de les mans de l'estat espanyol. I l'única manera d'arrencar-li
és fer govern.
Constituir govern. És així. I això es podia haver fet, pues, no dic una setmana, perquè les coses és molt complicades, però dins del mes següent de les eleccions sí, i no ara. Per què no s'està fent? Bueno, fonamentalment per això, perquè no es vol explicar a la gent que allò que se'ls va prometre que es faria no es va poder fer, i tampoc es pot fer ara, el qual no vol dir renunciar a fer-lo, però no es pot fer ara.
Joan Coscubiela, en fi, trobareu en el llibre detalls, moltes més qüestions que explica i que avui, en fi, ha tingut l'amabilitat de venir-ho a explicar aquí al programa. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per l'entrevista, que m'ha promet explicar quasi més coses de les que hi ha en el llibre.
Bueno, doncs però... segur que alguna cosa, jo pel que
recomano llegir-lo. I si és comprant-lo abans, molt millor.
Això estaria bé, no?
Ah, per cert, volíeu saber el càrrec de Diego Pérez de los Cobos,
va ser
el responsable policial de l'1 d'octubre. Notícia d'avui de La Vanguardia és que ha passat de coronel de la Guàrdia Civil
a
nou cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Des d'avui, és notícia recent. I ara
són
és
coses diferents. Una cosa és l'estatus que té l'exèrcit, que sembla que no ha canviat.
Segueix coronel,
continua
com a coronel, però
li han donat una...
No, però passaran a teniente coronel.
No,
que teniente coronel ha dit que és menys general.
És menys. Jo diria.
Seria general, superior.
Jo diria que teniente coronel,
Jo diria que teniente coronel ve després de comandant. Jo és que fa tants anys que vaig fer la mili.
Jo no l'he fet, per tant.
A l'anterior responsable, el que estava al càrrec que ell ha assumit ara, l'han ascendit a general, que era Santiago Caballero, que era un coronel. Ara ell és general i ell ha passat a la comandància de Madrid.
Jo diria que
després de coronel ve general.
Jo diria que sí. Ara tampoc estic en
condicions. General em diuen que sempre és més,
Sí, general.
Per això, de coronel a general. Però ell es manté en coronel, en principi.
Sí, bueno, però li van dir que li pujaria en el càrrec. Bueno, és igual, a mi
m'ho
faci el que vulgui. Joan Coscubiela, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ja ha estat un plaer.
Gràcies, igualment.
Com vulgueu.
Adéu-siau.